deportes.
COPE Catalunya i Andorra.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. El programa d'avui porta per títol Operació Pogba. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan? Molt bé.
José Luis Gil, hola, bona tarda.
Bona tarda, Ballori.
El Pau Martínez al control de so, també l'Eric Soto, l'Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Ballori. Top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the fucking shit!
Top 5.
El futur de Pau Ribas comença a escriure's amb blaugrana de cara a la temporada vinent. El desig de l'encara escorta del València és sortir bé de l'entitat taronja. D'altra banda, l'Spurs City League Girona espera la rectificació de la Federació Espanyola, que volia fer-lo jugar a la prèvia de l'Eurolliga en benefici del Perfumeries Avenida.
Top 4.
Héctor Moreno superat amb èxit del peu dret i li retiren el material que rebutjava el seu cos, conseqüència d'una antiga lesió a Holanda. Tot esperant l'oficialització de l'operació Lucas Vázquez, el club incorpora Sergio Dorado a l'estaf del primer equip.
Top 3.
Argentina goleja sense pietat Paraguai i fica el cap a la final de la Copa Amèrica. Irresistible efectivitat dels de Martino amb un Messi estel·lar, però curiosament sense marcar. La final contra l'anfitrió, Xile.
Top 2.
L'expedient de la UEFA al Barça per l'exhibició de símbols independentistes a la final de Berlín marca el diari de la precampanya del Barça. Laporta agafa el guà i ratifica el caire independentista de la seva candidatura. Temes d'agenda, futbol base i fitxatges.
Top 1.
Dia important pel futur de Paul Pogba amb la reunió a Itàlia entre els emissaris del Barça i els representants de la Juventus. Albert Soler al capdavant de les operacions pels blaugranes amb la missió de lligar definitivament el futbolista. Aquesta tarda, Martín Montoya marxa a Milán. Jugarà cedit a l'Inter les dues properes temporades.
Entrevistes a Esports Cope.
La última hora de l'operació Pogba amb el company de Tuto Juve, Massimo Pavan. Amb Jordi Majó, precandidat a la presidència del Barça, la polèmica de les estelades i la resta de temes de precampanya. Amb Roberto Tito Bonano, jugador del Barça, l'anàlisi de la Copa Amèrica. I sentirem també el president de l'Espart Girona, Llorenç Viarger, parlant d'aquesta polèmica amb la federació.
El debat a Esports Cope.
Un debat que arriba, com sempre, Marc Abrà Café avui amb José Antonio Luque i Joaquín Luna.
La pregunta a Esports Cope.
Directe en el dia d'avui. Paul Pogba us encaixa al Futbol Club Barcelona? Atenció, Ballori, perquè a les xarxes el cromo no és tal cromo. El 72% de la gent que ha opinat tant a Facebook com a Twitter estan en contra de l'arribada del francès. No el veuen a Can Barça. Això sí, tots ells, els que no i els que sí, entren al sorteig divendres d'un lot de 4 entrades pel Camp Nou Experience.
Gràcies, Gil. Passen 18 minuts de les 3 de la tarda. Això ja està en marxa. La pilota ja roda Esports Cope.
Caridad, que se acerca la mitad, caridad, la mitad de mes, y a mitad de mes se acaba el reservón para pagar la mitad. Atrevívete, la mitad solo ahora. Contrata por internet el plan reservón de Berti y paga la mitad, solo hasta el 15 de julio y nunca más. Berti.es, seguros para gente despierta.
Buenas noches, quería poner una denuncia. ¿Me indica qué ha ocurrido? Nos han robado en casa. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Tenían alarma?
No, no tenemos.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
A partir del 1 de septiembre...
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Pogba és el cromo. Fins i tot Bartomeu i Laporta estan d'acord en això. Un altre tema és si és el jugador que necessita el Barça. Per mi no, i menys per la inversió brutal que hauràs de fer entre traspàs i fitxa. Però, en fi, l'altra pregunta seria si no estessin amb dinàmica electoral, si hi hauria la febre que hi ha per portar-lo. El Barça, a més d'entrar en competència amb els grans clubs d'Europa per fitxar-lo, està entrant en una competència interna entre precandidats, entre Bartomeu i Laporta, per veure qui fa més mèrits perquè vingui. I, evidentment, Mino Raiola, el representant del jugador, un autèntic personatge, es frega les mans.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Quite a little
Pogba és el nostre nom de portada avui perquè ja tenim a Ariedo Braida i Albert Soler en nom del Barça Itàlia per negociar amb la Juve pel futbolista francès. Tenim comunicació amb el Massimo Pavan, que és company de Tutto Juve. Massimo, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, ya están todos los protagonistas de la reunión allí en Italia, ¿eh?
Sí, una reunión importante de mercado hoy.
Sabemos que por parte del Barça van a estar Ariedo Braida y Albert Soulé. ¿Quién va a estar por parte de la Juve, Massimo?
Por la parte de la Juve están Marotta, Beppe Marotta, que es el director general, y está Fabio Paratici, que es el director sportivo. Es un dos y dos, no voy a hablar de Pogba, creemos.
Sí, no, seguro. El tema es dónde se van a encontrar, porque hay un poco de misterio sobre eso, ¿no?
Sí, están dos posibilidades. Puede ser que se vaya a encontrar a Milán o puede ser que se vaya a encontrar cerca de Como. La primera solución es posible porque es más fácil, pero la segunda puede ser por no haber mucha gente cerca.
Sí, yo iría al lago de Como, ¿eh? Ahora mismo la temperatura es de 30 grados. Pero se está bien. Pero se está bien en la sombra y se está bien con aire acondicionado en el Hotel Imperiale, por ejemplo.
Sí, es mejor a Como, pensamos.
No, pero habéis tenido la inquietud ahí en Italia, no sé si tu medio o otros medios, de certificar que Albert Soulé ha llegado en un avión.
Sí. Albert Soulé está aquí en Italia. Pensamos que voy a hablar de Pogba y el Barça va a hacer todo por poner Pogba, pienso, por el próximo año. Pienso que la Juventus es posible por la Juventus ceder a Pogba, no por este año, sino por el próximo.
Muy bien, Massimo. Oye, ahí que se comenta, ¿por cuánto crees que la Juve puede vender a Pogba? ¿Cuál puede ser el precio?
El precio, pienso, entre los 80 y 100 millones de euros.
No es dinero.
80 y 100.
Sí, 100, porque no pienso que voy a ceder Pogba menos de eso, porque tenemos oferta del Manchester City con el fair play financiero que va a cambiar con las nuevas reglas. Pienso que PSG, Manchester City, puede ser Manchester United y va a ser de ofertas muy buenas. Y pienso que menos que 80 es imposible ahora por tener a Pogba.
La Juve quiere que el jugador juegue allí el año próximo, como el Barça no podría inscribirlo hasta enero. Eso puede ser una ventaja para el Barça, ¿no?
Sí, eso sí, pero pienso que es un año ancora la Juventus y después al Barça.
Okay.
Porque pienso que es mejor. Puede ser que la Juventus quiere a Barcelona Gerson, el jugador de la Fluminense.
Uh-huh.
Porque sabemos que la Juventus y Barcelona, voy a hablar por ese jugador, y la Juventus es interesada al jugador y puede el Barcelona prender Gerson y después hacer jugar en la Juventus. Puede ser ser una solución por Pogba, por tener un precio menos alto.
Sí, es posible que Raúl Sanllehí, como nos decía el otro día Joaquín Piera del diario Sport, esté ya tratando de Gerson para que venga para acá y apoyar también a la Juve. Pero bueno.
Muy bien. Estamos...
Es una solución. Porque el Barcelona tiene muchos jugadores interesantes por la Juventus y si no quieres pagar el precio alto, puede probar una solución cuando quieras, pienso.
Perfecto. Estamos pendientes de la reunión. Massimo Pavan, gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
La imatge del dia, Esports Cope.
La imatge del dia, Lago di Como, 30 graus, sol, a 50 minuts de Milà. Igual és massa lluny de la capital, o no? Igual hi són en un altre lloc, segons ens deia el nostre company de Tutto Juve. És igual. El que està clar és que no hi seran a un restaurant de menjar ràpid, i seran a una bona taula, una bona estovalla, bona cuina, aire condicionat i, a lo millor, un bon paisatge. Braida i Soler, posats per Bartomeu i treballant pel Barça. I Marotta i Paratici de la Juve. Aigua mineral, un bon vi acompanyant el menjar i sobre la taula Pogba. Una bona escena per una bona pel·lícula, que ja se sap com pot acabar. Mentretant, avui dinaran i a lo millor superant també. De fons, el llac di Como, o l'escala de Milà, o el que sigui, però segur que és una decoració de luxe.
Manol Oliveros, Esports Cope.
I també se'n va cap a Itàlia, segons hem pogut saber aquesta mateixa tarda, és Martín Montoya. Se'n va per passar demà mateix revisió mèdica amb l'Inter de Milà. L'acord entre el Barça, l'Inter i el futbolista és total. Montoya se'n va cedit dues temporades amb opció de compra per l'Inter. Se'n va amb l'objectiu de tenir minuts, de fer-ho molt bé allà, de jugar, atenció, l'Eurocopa de França. Aquest estiu no, el KB. Aquest és el seu objectiu a mig termini. I a llarg termini el seu objectiu, l'objectiu de Montoya, és tornar al Barça i triomfar després d'aquests 2 anys que jugarà, repetim, cedit a l'Inter de Milà.
Eleccions Barça 2015 a Esports Cope.
El diari de campanya. El primer tema és la banqueta del Barça B, perquè diverses informacions apunten a que Gerard López serà el nou tècnic del Barça B si Josep Maria Bartomeu guanya les eleccions. Quin és el problema? Doncs que els responsables del futbol base del Barça, Jordi Roura i Aureli Altimira, ja li havien dit a Francesc Xavier García Pimienta que ell seria el tècnic del B la propera temporada. Aquesta decisió comptava també amb l'hoquei del tècnic del primer equip, Luis Enrique. García Pimienta ara mateix està de vacances a Formentera fins dilluns que ve, i a ell, a dia d'avui, ningú del club encara li ha dit res. El filial comença a treballar el dia 13 de juliol. García Pimienta porta 22 temporades al club, 11 com a jugador i 11 com a tècnic, en les que ha passat per pràcticament totes les categories del futbol base. Avui ha presentat precisament el seu projecte pel futbol base, Joan Laporta, que també ha parlat de Pogba i d'estelades. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Doncs si ha parlat de la Masia, ho ha fet acompanyat de José Ramón Aleixanco, que seria el director del futbol formatiu, i també d'Eric Abidal, futur secretari tècnic, en el cas de que Laporta guanyi les eleccions. També li ha ofert públicament el seu suport Eusebio Sacristán, exentrenador del Barça B, perquè estarien reservant un càrrec dins de l'estructura del futbol base, tot i que no com a entrenador. Laporta ha aprofitat aquest acte per parlar de l'expedient que la UEFA li ha obert al Barça. Ha discrepat al 100% amb Miguel Cardenal, diu que l'esport és efectivament política i que s'han de millorar les relacions amb la FIFA i la UEFA perquè entenguin el procés en el que Catalunya es troba immers.
Els ponts amb FIFA, amb UEFA, precisament estan no només per explicar la realitat esportiva del club, sinó també per explicar la realitat institucional i el que representa el Barça a Barcelona, a Catalunya i al món. Si això, doncs, no hi ha un compromís clar amb aquesta representativitat, doncs succeeixen coses com aquestes, que tots els nostres aficionats van amb la bandera del Barça i amb l'estelada, sobretot en els partits, doncs, de Champions, perquè tenen un posicionament molt clar de país, i per contra, doncs, ens trobem, doncs, en aquesta situació. S'haurà de treballar per fer-ho entendre a UEFA i a FIFA que aquest és un posicionament clar del Barça i que per tant s'ha d'acceptar. I això ho va dir al final, de que si els socis i sòcies del Barça realment entenen, doncs, que no ens han de sancionar per les portar les estelades, doncs el millor que poden fer és votar-me.
Pel que fa a l'home del dia, Pol Pogba, Eric Abidal ha reconegut que s'envia missatges amb el francès, encara que no parlen del seu futur, però que qualsevol jugador voldria venir al Barça i que Pogba no és ni molt menys cap excepció.
Los mensajes que le envío no son mensajes sobre el fútbol, pero bueno, yo creo que también el objetivo de muchos jugadores es poder venir a jugar aquí en Barcelona, porque bueno, acaba de ganar un triplete y yo creo que para cada jugador el objetivo al final es poder ganar títulos.
Del tema Masia, José Ramón Aleixanco ha dit que encara no tenen clar qui dirigirà el Barça B, que dins de la Masia hi ha gent molt vàlida i que si Laporta guanya les eleccions no faran ni molt menys cap sangria fent fora gent que ja fa molts anys que hi treballa.
Gràcies, Anaïs.
Adeu.
Tenim comunicació amb un dels precandidats a la presidència del Barça, el Jordi Major. Hola, Jordi, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal, com va tot?
Bé, poderillos, eh? Vull dir, aquí lluitant, suant tinta.
Suant tinta,
per treure la signatura, sí, no és fàcil, no. És que són moltes, 2.500.
Sí.
I comparat amb els anteriors, em sembla que eren 1.700, i les que jo vaig presentar, 1.600, d'aquesta xifra a 2.500 és bastant, eh? Però bueno, Ho tenim molt repartit, molta gent. Aquí tenim un exèrcit treballant. Mm. No han fet recopilació encara.
Sí.
I, a més, bueno, ja no dic res, que no, sense dia de partit, que quan hi ha partit podem recollir bastants. La gent, hi ha alguna gent de la casa. No, està durillo, però jo crec que per tothom, eh?
No, no, per tu i per tots. Sí, tots estan preocupats, sí, sí. O la majoria,
sí,
vamos.
Sí, sí, sí. Bueno, ja el que hi ha.
Escolta, et pregunto pels 3-4 temes d'actualitat que tenim en campanya, començant per aquest expedient que ha obert la UEFA per les estelades a Berlín. Què et sembla?
Absolutament ridícul. Absolutament ridícul. En fi, ja em sembla que aquestes coses s'ho tindrien que fer mirar. I més aquest organisme, que no crec que tingui masses drets morals per donar lliçons a ningú. I tenint en compte que, bueno, al dia del final, el civisme dels aficionats del Barça... bueno, reconegut per tothom i fi, no, sense cap mena de dubte. No entenc com es fiquen amb aquestes coses, perquè s'haurien de ficar amb coses molt més importants i això, en fi, sembla a mi que tothom és lliure de fer el que cregui convenient, sempre i quan tingui respecte pels altres.
Molt bé. L'altre tema del dia és Pogba. Avui estan a Itàlia Ariedo Braida i també Albert Soler negociant amb la Juve. Et sembla bé, Jordi, o et sembla que en aquest cas la gestora o el club s'extralimita?
No, jo el que penso és que fins ara pensava que tots els precandidats volíem a Pogba en el Barça. Ara descobreixo que ho volen tots menys un. Bé, jo penso que si la gestora fa una bona feina a l'hora de fitxar-lo i el preu és un preu raonable, les condicions econòmiques s'ajusten al que el Barça pot pagar, doncs a mi m'ajuda que sigui la gestora, o que sigui un president elegit. El que no entenc és que hi ha alguns precandidats que sembla que tinguin gelos de que el Barça fitxi amb un jugador. Si el fitxa bé, per mi encantat. No tinc res més a dir.
Però el que està clar és que els empleats del Barça, la junta de gestora i els empleats estan treballant per complir les ordres i els deures que ha posat Bartomeu. Això està clar.
Bé, bueno, jo diria que en aquest cas... A veure, es pot fer mal...
Té un full de ruta amb Pogba, amb Deulofeu, bueno, amb García Pimienta, que no continuï al Barça B, per exemple.
Bé, sí, bueno, a veure, podríem dir això, aquesta és una lectura, i una altra lectura és, bueno, que si la comissió tècnica esportiva del club i l'entrenador ho demanen, doncs, bueno, a veure, aquí el problema que hi ha, no és cap altre, que les eleccions es fan amb una data absolutament incorrecta pel club. Si no haguessin sigut el mes de juliol, ara no estaríem parlant de totes aquestes coses. I els estatuts recomanen, no obliguen, però recomanen que facin abans del 15 de juny. Es van voler fer el juliol, doncs passen aquestes coses, no?
Una última cosa, rebrota el tema de l'espionatge també, que pot acabar afectant a la porta. A tu no et van espiar, no tens constància, no?
A mi jo no deig ser tan important i... Jo no tinc constància, i si m'han espiat, pues, en fi, suposo que no demetro massa coses perquè tampoc ha sortit a la llum, o sigui que... No, a veure, això és una prova de que, com vaig ja vaticinar la campanya, la precampanya, pues, comencen a sortir coses, comencen a brotar, i confirma el que jo ja fa temps que dic, que això és una guerra entre dos bandos, i que sortirà una cosa d'un, sortirà pues, una cosa d'altra. I jo, vaja, tinc la certesa de que hi ha molts socis del Barça que estan tips d'aquestes guerres, no? I que el que volen és tranquil·litat en el club. I lamentablement, doncs, la guerra ha començat i tant de bo s'acabi, però em temo que no s'acabarà.
Sí, com dius, hi ha molts socis que estan una mica farts d'aquestes guerres, de Bartomeu, de Laporta, de gent que ha estat amb ells... que estan ara a la precandidatura, per què no donen més recolzament a gent nova? O nova o neta, com vosaltres, Jordi Bueno, Major, no Jordi Ferrer...
Bueno, bé, no ho sabem, això. O sigui, no ho sabem. O sigui, a veure, el que està al poder té més facilitat sempre per obtenir les signatures. Per tant, si Bartomeu en té més que ningú, doncs s'entén perfectament en aquest sentit, que absolutament injust, no? Però és així, no ho podem canviar. Em consta que la porta no té, en fi, té dificultats per aconseguir signatures. Nosaltres el que hem de fer és continuar aquest camí, intentar fer el discurs que creiem que s'ha de fer, intentar convèncer en els socis, però també hem de pensar que si hi ha 100.000 socis amb dret a votar, doncs tal com estan posades les eleccions, que és el mes de juliol, amb dissabte, comerços oberts poblacions lluny de Barcelona, doncs això no beneficia res la participació. Jo estic segur que si hi hagués, bueno, tornem al sistema que he proposat de vot electrònic, que si hi hagués més participació, segurament quedaria més reflectida la realitat social del Barça. Mm. Però, en fi, fomentar la baixa participació i totes aquestes dificultats que estem tenint tots, doncs, en fi, és lògic de que el que pensi el soci del Barça no és ben bé reflexe del que podria pensar la majoria.
Jordi Majó, gràcies per atendre'ns. Sort, continua la batalla, anem parlant.
Moltes gràcies, a por ellos. Una abraçada.
Esports Cope, eleccions Barça 2015.
Que segur que si nosaltres guanyem les eleccions, Qatar quedarà ben lluny del Barça, que és on sempre havia d'haver estat. Això segur.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batlló.
COPE. Estàs informat.
Hola, soy Carlos Gordón, gerente de la empresa de reformas integrales Lujo Dux, con más de 30 años de experiencia en el sector. ¿Está pensando en reformar su cocina, baño o piso completo? Venga a visitarnos, le haremos el estudio y proyecto sin compromiso. En Lujo Dux verá nuestra exposición de más de 300 metros cuadrados con cocinas, baños, mamparas, parquet, todo lo que necesite para la reforma completa de su vivienda.
Confíe en lujodux.es 93-105-7121, calle Sanz 316, 93-105-7121, junto Metro Badal.
Final de la Copa Amèrica es disputarà el dissabte que ve a partir de les 10 de la nit, Xile-Argentina. Argentina ha golejat a Paraguai aquesta matinada per 6-1. Curiosament, Leo Messi s'ha quedat sense marca. Antonio Gomariz, buenas tardes.
Bona tarda. Sí, Rojo, Pastore, Agüero, Higuaín y Di María en dos ocasiones fueron los que anotaron los goles albicelestes. Leo Messi, como bien has dicho, no marcó, pero estuvo involucrado en 4 de los 6 tantos de su selección. A la azulgrana, sin embargo, no le preocupa el hecho de haber anotado tan solo un gol en lo que va de competición y que este haya sido de penalti. Tras el partido le preguntaron si se los está guardando para la final.
Ojalá Dios quiera, ¿no? Que sea mío, de cualquiera, pero bueno, lo importante es que te cumplimos el primer objetivo, que era estar en la final. Venimos a una final de un mundial, ahora final de Copa América, con mucha ilusión y muchas ganas de poder ganarla.
Los del Tata Martino jugaron su mejor partido de lo que da de torneo. Lo más llamativo es que hasta este encuentro la albiceleste había conseguido marcar en tan solo 4 ocasiones y era, de entre los semifinalistas, la selección menos goleadora. Así lo valoró Messi.
Justo hoy, antes de empezar el partido, lo hablábamos en la charla, ¿no? Que era una casualidad porque veníamos jugando bien, haciendo la ocasión y no querían entrar y hoy se dieron todas juntas.
Como para recordar, Chile-Argentina será la final el próximo 4 de julio a las 10 de la noche y se podrá ver en Canal Plus y en Canal Plus Liga.
Gracias, Antonio. Ho comentem amb Roberto Tito Bonano, va ser porter del Barça argentí, que ha estat treballant a més com a tècnic a Xile. Roberto, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bien, bien, pasando aquí el calor y bueno, disfrutando del fútbol, por lo menos de que nos da América, trasnochando bastante por los horarios, pero bueno, tratando de seguir el día a día de mi selección de la Argentina.
Claro, oye, hoy han entrado todos los goles que no estaban entrando, ¿eh?
Sí, la verdad que el primer tiempo complicado, ahí ajustadito, parecía que se repetía la historia de la fase inicial del grupo, donde Paraguay le remontó un partido increíble a Argentina, pero en la segunda mitad creo que todas las ocasiones que se habían fallado contra Colombia en anteriores partidos, esta vez se pudieron definir y bueno, Argentina creo que hizo gala del gran poder ofensivo de esas individualidades destacadas que tiene para poder sacar diferencias.
Oye, Leo no marcó, pero ha hecho un buen partido, ¿eh?
Sí, yo creo que por momentos ha aparecido, ha generado las jugadas de gol. Y bueno, en Argentina siempre somos críticos y siempre aparece alguna crítica en cuanto a que Leo no está marcando, no está fino de cara a portería, pero yo creo que sigue siendo un jugador fundamental, que cuando aparece en el juego deja en clara situaciones de gol a sus compañeros, como se ha visto ayer, y ojalá que los goles que no ha marcado hasta ahora se los reserve para la final.
Final bonita, ¿eh? Entre Chile, selección anfitriona, con todo lo que ello comporta, y Argentina, que es para todo el mundo, sobre todo después de que Brasil quede fuera la favorita.
Sí, sí, yo creo que llegan dos equipos que realmente han hecho mérito como para poder estar en la final. Una Chile que para mí ya no es sorpresa, porque bueno, hace un tiempo atrás estuve trabajando 2 años allí, conozco sí. de cerca el trabajo de Sampaoli, la exigencia que tiene, sí. también el rendimiento de sus futbolistas, que la mayoría están triunfando en Europa, así que lo de Chile no es sorpresa. Es un equipo muy intenso, que sabe lo que quiere, con presión alta, con muchos jugadores llegando al área contraria. Así va a ser una final bonita, muy disputada, muy competida y difícil para Argentina, ¿no? Porque si bien, como les contaba antes, Argentina tiene gran poder ofensivo, por momentos también aparecen las dudas, ¿no? Cuando es puesto en apuros, quizás defensivamente sigue sufriendo algunos bajones, y eso no permite que ver a la selección argentina o ver a mi selección como un equipo totalmente sólido, de garantías como para poder llegar a defender un resultado ajustado, pero eso va a ser lo bonito de ver esta final apasionante.
Hablas, Roberto, que trabajaste en Chile, y en el futuro profesional, ¿tienes algo en mente ahora mismo?
Bueno, hay algunas posibilidades a futuro, pero ya sabes que en este ambiente, hasta que no firmas, no te confirman las cosas, no puedes dar nada por hecho. Así que abierto a ver qué pueda salir de aquí a muy poquito, porque recién ahora se están empezando a mover el tema de banquillo y esto. Mi idea es seguir siendo segundo, no primer entrenador, sino ayudante técnico. Es una función en la que me encuentro cómodo, a gusto, y bueno, hay gente con la que he trabajado, como Berizzo, como Luis Carrera, que bueno, siempre está la oportunidad de trabajar con ellos.
Muy bien, Roberto. Oye, una de porteros para terminar, que han hecho los dos del Barça una campaña brutal, Bravo en la Liga, Ter Stegen en la Champions, en la Copa. Lo ha gestionado este año de esta forma Luis Enrique. A ver qué pasa el año próximo, ¿no? Si sigue igual, si cambia algo, porque los dos han hecho una gran temporada.
Sí, la verdad que contentísimo, porque pensé que la transición o el grupo que había dejado Víctor iba a ser mucho más difícil de llenar, y con satisfacción digo que lo han hecho olvidar, diciéndolo de buena manera, con buena interpretación, sí. Con las actuaciones de tanto de Bravo como de Ter Stegen, se ha confirmado que ha sido una apuesta perfecta la que ha hecho el Barça, y con un tercer portero como Massín, que si no estoy mal informado va a tener sus opciones al principio de la pretemporada por distintos motivos, de poder mostrarse, de ganar minutos, y bueno, creo que la portería del Barça está muy bien cubierta. Y hay que ver qué decide Luis, ¿no? Si seguir con esta política de rotaciones, de darle continuidad a uno en Liga, a otro en Champions, y bueno, que hasta ahora le ha dado resultado, pero ver también cómo lo afrontan, lo asumen los futbolistas.
Hemos de considerar que los dos porteros son muy buenos, pero en caso de que hubiera diferencia de que uno fuera mejor que otro, ¿el mejor dónde ha de jugar? ¿En la Champions o en la Liga?
Qué difícil respuesta para mí, qué difícil elección para el entrenador.
Porque la Liga es muy larga y se puede perder puntos y luego recuperar. Pero la Champions, que es eliminatorias y todo eso, da la impresión de que ha de estar el mejor.
A ver, yo digo que todo entrenador pone a los mejores toda la oportunidad que pueda hacerlo. Si Luis, y más en el tema de portero, ¿no? Se ha decantado por darle un torneo a uno y otro a otro, porque ves que el nivel es muy parejo. Ahora, si hubiese una diferencia muy grande, yo me inclinaría por la Liga, ¿no? Por la Liga, porque es una cuestión de regularidad, de continuidad, y creo que es lo que más marca en la temporada. Lo de la Champions, evidentemente que tiene una trascendencia muy grande, pero es cierto que también puede quedar fuera a mitad de camino, que para el Barça siempre es un fracaso, pero la seguridad o la continuidad de esos 38 partidos de la Liga.
Roberto Bonano, un placer como siempre, muy amable, gracias.
Bueno, un abrazo, que vaya todo bien, buen verano.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
fent tertúlia i sempre ho fem aquí amb un bracafé entre les mans que posem oli.
Crema de cafè amb uns grans de cafè.
A quina virgueria avui, no?
Grans de cafè, sí.
Innovant,
La virgueria d'estiu.
Molt bé. José Antonio Luque, Mediaset, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Un cafè amb gel, que fa una calor aquí. Sí. Uf, la temperatura és altíssima.
Molta calor.
Sí, molta.
També saludem al Joaquín Luna, articulista de La Vanguardia. Joaquín, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Adéu, cafè sol, com sempre.
Cafè sol. Ja t'enganxem fent maletes ja, Joaquín, no? Que te'n vas de vacances,
sí,
no? Que...
15 dies, sí.
15
dies. Però avui encara estic per aquí i content d'estar amb vosaltres.
Molt bé.
Sitio paradisíaco, con árboles y un laguito y tal.
No. Exótico sí, pero más bien cemento, Hong Kong, que no es un Hong sitio, Kong.
Por eso, no, sí, allà a gratacels,
Sí, més de gratacels que a la Palmeres,
Molt bé. Tu, Luque, quan fas vacances?
Jo començo vacances d'aquí 48 hores.
Que a prop les també, ja.
Que bueno, tu passes d'eleccions,
Jo passo d'eleccions, passo de fitxatges, passo de totes les coses que han de passar els pròxims dies. Bueno, si és que passen,
Sí, sí, però nosaltres, vosaltres no ho sé, Luque, jo almenys estic de vacances, però encara que estigui de vacances, estàs sempre més o menys pendent, no? Sí. I compres el diari, i vas escoltant la ràdio, no? No desconnectem mai, no, d'això, o què?
No, jo no. Depende.
Tu, Luque, desconnectes o no?
No, jo no, jo del tot no.
No,
del tot no, i més en un estiu que hi ha eleccions a la presidència del Barça, clar. Totes les històries que hi ha pendents al Madrid, de fitxatges, el Pogba, és que hi ha coses, és que hi ha moltes coses.
Pogba, per exemple, Luque, va, comencem per aquí. Us sembla que és el futbolista que necessita el Barça o és més, o s'ha convertit més en un cromo electoral?
A mi, si parlem només de futbol, jo crec que si hi ha un equip que no necessita Pogba, és el Barça. A mi em sembla que no és l'estil del Barça, i a més és que el Barça ha guanyat el triplet, és el campió d'Europa, és el millor equip ara, en aquests moments, i ha de pagar, o hauria de pagar, o haurà de pagar, si al final aconsegueix la contratació d'en Pogba, bueno, al voltant dels 90 milions d'euros, que és em sembla caríssim. Luna, crec que si hi ha un equip que no necessita Pogba és el Barça.
Molt bé. Luna, què dius?
A veure, jo tinc els meus dubtes també, potser no soc més obert que el company Luque, tinc la sensació que és un bon jugador, però també alhora no tinc molt clar a quin preu, depèn del preu, i també tinc una mica la impressió que és aquests fitxatges d'estiu, una mica que els fem més jugadors que els fem més importants o més imprescindibles dels que són, no? Jo tinc els meus dubtes, però tampoc em tancaria pel fet que és cert que tot ha funcionat molt bé aquest any, però bueno, també molts jugadors, però això és un any més que tenen d'edat, no?
Uh-huh. Una cosa de més, Luque, és el que tu paguis pel futbolista de traspàs i després t'estarà esperant quan el Barça i la Juve es posin d'acord Mino Raiola, que no és qualsevol representant, que et demanarà una fitxa es parla de que vol ser el segon millor pagat de la plantilla. Clar, això també és un problema.
Clar, és que aquesta és la segona part, no? Després ve el tio Mino con las rebajas.
Con las rebajas?
Bueno, con las rebajas és una frase
la realtas, feta, no? En este caso.
Clar, és que aquesta és la segona part, no? I tots coneixem el que va succeir al Futbol Club Barcelona, al vestuari del Barça, bàsicament amb la figura de Leo Messi, quan va fitxar Neymar i amb els 40 quilos del pare de Neymar, que eren per Neymar. Vull dir, totes aquestes coses també tenen influència, no? I jo no dubto, evidentment, de la qualitat de Pogba. Em sembla que és dels millors centrocampistes que hi ha al món, ara mateix, però clar, és que les circumstàncies del Barça són les circumstàncies del Barça, no les del Manchester City. El Manchester City necessita Pogba, sí, evidentment, però és que la temporada del Manchester City ha estat un fracàs, i el futur del Manchester City amb la mateixa estructura que té i sense reforços, doncs és, bueno, una incògnita. El del Barça no. Del Barça estem parlant, insisteixo, del campió d'Europa, del campió del triplet, per això dic que totes aquestes històries doncs s'han de valorar a l'hora de fitxar un jugador com aquest.
I resulta curiós en aquesta operació, Joaquín, que el Barça ja no només entra en competència amb els altres clubs que volen fitxar a Pogba, sinó que dona la sensació també de que hi ha dos precandidats que estan allà a veure qui s'adjudica el fitxatge, no?
Sí, això també per mi és un dels factors que em fa mirar-ho amb un cert escepticisme, no? Aquesta, que a més jo francament jo no votaria en funció ara mateix aquest no veig que sigui un element tan decisiu, no és Porto a Figo, és, i a mi això penso que no és una cosa positiva, és a dir, pot acabar fent que es prengui una decisió que després doncs tingui determinats determinades inconvenients, com el vestidor, com on el poses, etcètera, etcètera. Jo ja dic, això a mi em fa ser una mica escèptic respecte a la necessitat de fitxar-lo, perquè veig que hi ha aquest electoralisme que no necessàriament és bo pel Barça, no? Pels interessos de l'equip, no?
Canvio de tema radicalment. Què us sembla l'expedient Luque de la UEFA al Barça per Lluís Estelades a la final de la Champions?
Jo és que he intentat llegir tots els articles amb els quals es basa aquest expedient. Bueno, és una manera d'agafar-se aquesta història amb la no sé si amb paper de fumar, però sí és massa estricta la UEFA, no? Amb aquesta història. Jo no sé, parlen de fer política, de fer manifestacions que no tenen res a veure amb el futbol, vull dir, en fi, bueno, Si s'apliquen els articles en aquesta història, s'han d'aplicar molts articles a moltes altres coses que passen partit darrere partit en competicions UEFA, i és molt delicat, no? A mi no em sembla, no ho veig.
Jo m'he quedat una mica sobtat, una sensació de brindis al sol, sí. No sé qui haurà una mica promogut això, perquè suposo que algú haurà mirat d'obrir un front aquí amb això. Jo crec que forma part de la llibertat d'expressió, i a diferència de la xiulada, que jo he sigut sempre molt crític amb les xiulades a l'himne, portar una bandera sempre i quan no sigui, diguem, ni xenòfoba ni racista, evidentment, no sé, no m'ha de veure símbols nazis, però una bandera estelada a mi no em sembla. Ara, jo crec que aquest expedient tampoc anirà molt lluny.
Molt bé, veurem en què queda.
Espero que no.
Us agraeixo molt aquests minuts, Luque, gràcies per estar a Sportscope, i bones vacances quan les comencis d'aquí a dos dies.
I igualment a tothom.
I Luna, bon viatge a Hong Kong, que ho passis bé, eh?
Moltes gràcies, que ho passeu molt bé vosaltres.
Són poques també. hores.
Sí.
Que vagi bé.
Gràcies.
Una abraçada.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè. El millor cafè.
Missatge pels nostres amics els taxistes. Si tens llicència de taxi i necessites diners, Barna Crèdit et concedeix un préstec en menys de 48 hores, sense despeses avançades i signatura davant notari. Si tens llicència de taxi i necessites diners, ja ho saps. Barna Crèdit és la teva solució. Truca a Barna Crèdit, apunta, que aquí va el número de telèfon, 93-487-1324, 93-487-1324, o visiteu la pàgina web barnacredit.com.
Alguna vegada deus haver pensat:
va, el golf no és per mi.
Et deixarem sense excuses. Si n'ets aficionat i animes nous jugadors, et regalem 3 green fees. O si jugues al pitch empat amb un handicap inferior a 16, ja pots sortir al camp. A més, del 15 de juny al 15 de juliol, bateig per tots els que no ho hagin provat. Més informació a catgolf.com. El golf és per tothom.
I arribem a les 4 de la tarda. Això és Sportscope per Cope Catalunya i Andorra. Parlem ara de l'Espanyol, Gil, que hem estat pendent, o estem pendents a les últimes hores, de dues operacions. La d'Héctor Moreno, que ha passat pel quiròfan, i l'operació de sortida de Lucas Vázquez.
Quiròfan, Héctor Moreno. Operació satisfactòria, càrrec del doctor Gerardo Aguilar. A Houston, cirurgia neta. Li han tret 2 clavos de Kitchener i un cerclaje de alambre. No em demanis detalls. Una setmana amb el peu enguixat, 2 més de recuperació, el jugador que ja descansa. Operació Lucas Vázquez, de moment tot en stand-by, ahir ho confirmava Collet, però tot fa pensar que la intenció del Madrid és fer oficial, avui, 1 de juliol, l'arribada de Víctor Fernández com a director de formació de la cantera blanca. Arribaria també a Narcís Julià, i d'aquesta manera posar una mica d'ordre a la pedrera blanca i després donar llum verda amb la signatura de Víctor Fernández a diverses operacions, com la de Lucas Vázquez o la marxa de Burgui al Espanyol. Per cert, un Espanyol que té nou membre en el cos tècnic, Sergio Dorado, arriba com a preparador físic, cobreix la baixa de Jaume Bartrés, havia estat abans a Hospitalet, Sabadell i Mallorca.
Fins aquí el futbol, anem al bàsquet. Punt de mercat, atenció Gil, que Pau Riba, jugador del València, s'apropa al Barça.
T'explico la història. El Barça pregunta al València. El València li explica al Barça que vagi a la clàusula de rescissió. Pau Ribas i el Barça estan negociant i el jugador, segons que ha pogut saber Esports Cope, vol una sortida tranquil·la de l'entitat valenciana, és a dir, que València i Barça es posin d'acord. Per què? Perquè li fa por el dret de tanteig. El València el podria enviar el proper 4 de juliol al dret de tanteig, perquè no hi ha hagut renovació amb l'entitat taronja. El Barça presentaria una oferta, però si el València la iguala, el jugador s'hauria de quedar a València. Per tant, insistim, segons que ha pogut saber Esports Cope, la intenció és presentar-li al València aquest fet consumat d'acord amb el Barça i que València i Barça, tot i el projecte innovador i ambiciós a València, es posi d'acord amb l'entitat blaugrana.
I hi ha polèmica a Girona. Com sabeu, les noies de l'Uni Girona s'han proclamat aquesta temporada campiones de Lliga, però els feien jugar prèvia a l'Eurolliga. En canvi, el Perfumeries Avenida, que havia quedat segon a la Lliga, no. Però atenció, que això encara pot canviar.
Encara pot canviar. La normativa de la Federació Espanyola és molt clara. La classificació per a la participació en competicions internacionals li da prioritat al campió de Lliga, és a dir, a l'Spark City Leaf Girona. No té el coeficient de Perfumeries Avenida, és veritat, però és el campió de Lliga i s'hauria de respectar aquesta norma. Hem localitzat el Llorenç Viarger, el president de l'Spark City Leaf Girona. Hi ha reunions a la Federació i encara poden rectificar. El president gironí en declaracions a Esports Cope espera que efectivament arribi aquesta rectificació.
Suposem que aquests senyors són responsables, són intel·ligents i compleixen el que escriuen. Jo sempre confio en que la gent sigui intel·ligent i que faci les coses com es té de fer. Sempre hi he estat a la Federació Espanyola, sempre hem tingut un bon diàleg. Vaja, no crec que sigui una cosa nostra.
Gil, superstar!
Tot té una explicació en aquest món. Per què l'atletisme és l'esport rei, que no el rei dels esports? Doncs perquè, segons sembla, el cervell dels atletes és un 82% més ràpid que el cervell de la resta dels mortals. És un estudi que ha fet el University College London del Regne Unit, recollit per una revista Wednesday. Van fer un experiment, van estressar mentalment tot un grup, una mostra de persones, i aquells que practicaven atletisme reaccionaven amb aquest 82% més d'agilitat i de rapidesa en proves d'intel·ligència que el comú dels mortals. Tot té una explicació.
El cervell més ràpid és el d'Usain Bolt, no? Que és el que...
T'ha lesionado. Un dia parlarem d'Usain Bolt, està lesionat.
Por ser muy rápido.
Una lesió crònica al maluc i aquestes coses, i una sobrecàrrega, no ha baixat de 10 segons aquesta temporada en 100 metres, i no ha baixat de 20 en els 200, i tenim Mundial a Pequín, i Gatlin i Guy estan en absoluta forma, com ja han demostrat. Atenció, que pot haver-hi sorpresa al País del Sol Naciente. No, aquest és Japó, al país xinès. Última hora, atenció! Li ensenyo això, Ballori. És una carta signada per Stephen Cotton, secretari general de la Federació Internacional de Treballadors del Transport, recollint la veu i la voluntat dels treballadors de Qatar Airways, alegrant-se de la decisió de Bartomeu de posar en qüestió el contracte de Qatar amb el Barça, perquè, segons diuen, aquesta aerolínia treballa amb el seu personal de manera inflexible, dictatorial, i se n'alegren de la decisió de l'entorn blaugrana de mirar, de posar fi a aquest contracte, a aquesta relació Qatar-Barça. Copa a la candidatura, a la precandidatura de Josep Maria Bartomeu, i acabo amb una mala notícia per vostè, senyor Ballori. Han cazado a la gente de Konoplyanka en el Calderón. Han cazado a la gente de Konoplyanka en el Calderón. Ai, 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 per cert, la venda de tíquets per la Supercopa d'Europa cancel·lada perquè s'ha caigut la web de la Federació Georgiana de Futbol. O sigui, perquè...
Jo vull que vingui Konoplyanka, el futbol
per
espanyol.
Per aquesta via no hi busquis. Doncs mira, està la gente en el Calderón.
Gràcies, Gil.
Adéu.
Gràcies, Oli.